I nosaltres arribem a la 1:06 del migdia i comencem aquest repàs per la política tant provincial com local. Comencem parlant-los de la Diputació de Castelló, que es consolidarà durant aquest 2019 com el millor aliat de més de mig centenar de municipis de la província a l'hora de protegir i conservar els exemplars d'arbres monumentals i singulars de titularitat pública del seu territori, un total de 198 en tota la província, com un important actiu mediambiental, però també cultural i turístic. Amb aquest objectiu, el govern provincial mantindrà aquest exercici la concessió de les subvencions per 20.000 euros per a aquells consistoris que compten amb exemplars inclosos dintre del catàleg d'arbres monumentals i singulars, un total de 49 en Castelló, puguen beneficiar-se d'aquesta actuació, que naix per a protegir i ficar en valor el patrimoni arbori castellonenc. Continuem parlant de la Diputació, que ha constatat en la Federació Provincial d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, FAPA Castelló Penyagolosa, el bon funcionament que està tenint el Servei d'Escoles Matineres del Govern Provincial, que impulsa en els pobles més xicotets com part del seu ambiciós programa Repoblem. Així, el Govern Provincial ha confirmat l'èxit d'aquest servei que ja presta en els col·legis de 23 municipis de la província, a través d'ajudes a les associacions de pares d'alumnes, sufragant tant la contractació de monitors qualificats com l'adquisició de material i equipament per a les aules. La diputada provincial d'Acció Social, Elena Vicente Ruiz, ha compartit una reunió de treball amb el vicepresident de FAPA, Josep Albiol, i Esther Pardo i Francisco Samit, vocals de la federació. En l'encontre han contrastat els distints aspectes del funcionament de les escoles matineres i han estudiat la possibilitat d'ampliar tant aquest servei a més pobles com altres iniciatives, especialment en els col·legis de municipis més menuts de la província. Parlem ara de la capital de la Plana. La regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelló, encapçalada per Ali Brancal, ha presentat l'informe d'impacte de gènere dels pressupostos 2019 realitzat per el grup Impulsor. L'Ajuntament de Castelló tindrà enguany uns pressupostos en els quals fins a 32 plans departamentals han sigut elaborats identificant l'impacte de gènere. D'aquesta manera, l'import pressupostat amb perspectiva de gènere ha augmentat lleugerament i ha permès incrementar de manera significativa les línies pressupostàries identificades amb impacte de gènere. Entre les conclusions obtingudes en l'informe d'impacte de gènere, és important destacar que el tercer Pla d'Igualtat de l'Ajuntament, que està en elaboració, és una oportunitat per involucrar a totes les àrees del consistori i enllaçar allò programàtic amb allò pressupostari, dotant de contingut i facilitant que més negociats s'incorporen al procés de pressupostos amb enfocament de gènere. Parlem de nules. Els propietaris de gossos tenen fins al 31 de març per a realitzar la prova de l'ADN gratuïta a la seva mascota. Això és el que ha anunciat l'Ajuntament d'aquesta localitat, que està treballant en la realització d'un cens caní nou, en el qual s'inclourà l'ADN dels animals. Després d'aquest període, cada propietari en sufragarà el cost, a excepció d'aquelles persones que adopten o tinguen un gos nou. Ens centrem en Vila-real, parlem en primer lloc de l'oposició. El portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent, ha llegit al bipartit el menyspreu a la política d'habitatge durant els seus 8 anys al capdavant del consistori. L'edil ha assenyalat que Vila-real acabarà la segona legislatura de Partit Socialista i Compromís, previsiblement com la va començar, en blanc, sense un sol habitatge social i sense que s'hagin executat encara els 250.000 euros previstos en el pressupost de 2018 per a aquesta fi. L'única acció que ha fet aquest executiu és convocar un paperot cada 3 mesos amb una comissió de desnonaments a la qual la majoria d'agents socials ni assisteixen, en la qual la resposta més repetida de l'edil de serveis socials a preguntes de l'oposició és no sap, no contesta, criticava el portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent. I avui ha sigut l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, el que ha presentat en roda de premsa a l'Ajuntament de Vila-real una remodelació del equip de govern, un canvi en algunes de les regidories. La primera d'aquestes és la regidoria de festes, la qual a partir d'avui serà liderada per el regidor Diego Vila, deixant a Javier Serralbo, al regidor Javier Serralbo, amb la regidoria d'esports i també com a portaveu de l'equip de govern.
He decidit que el regidor de festes serà Diego Armando Vila, ¿vale? I Javier Serralbo se quedarà en la regidoria d'esports, que vostès recorden que Sílvia ha sigut durant molts anys regidora d'esports i només duia esports i salut. És que esports dona suficient feina, i potser ens hem equivocat en això, per la importància que té per a nosaltres, dona suficient feina en 65 clubs esportius i en totes les activitats que hi ha en aquesta ciutat i en aquest xicotet, com he dit, poble que suposa esports en pressupost i en tota la qüestió, perquè és l'únic també departament que jo li cedisc o que com a alcalde, per exemple, he separat les contratacions en neteja i tot això directament i ho duen ells, du prou faena per a poder dedicar-se. No? També s'informa que, evidentment, continua tenint esports i portavocia del govern en quant a que considere que el tema de la portavocia del govern a partir d'ara va tindre una tasca molt més important en el sentit de que estic molt cansat en els últims temps i possiblement ens estem equivocant en això, en entendre que com ens dediquem tot el dia hores i hores i no dormim.
Un altre dels assumptes, de les matèries que preocupa l'alcalde de Vila-real, és el tema de la neteja de la ciutat. Un concepte que a partir d'ara el portarà Serveis Públics i la regidoria de Francisco Valverde.
Com he dit, en responsables Diego Armando Vila com a regidor de proximitat i Anna Vicens com a regidora de contratació, ells van ser els encarregats junts als tècnics dels departaments de fer tot aquest estudi que els he dit de Vila-real més neta, jo ja ho tenia pactat en ells i ja els vaig dir que en el moment en què tingueres datos i les decisions preses i l'adjudicació feta al contracte de neteja nou en Escolatges, que tenim una reunió ara a les 12:30, etc., anava a passar tot a Serveis Públics. Val? Per tant, Anna Vicens i Diego Armando Vila van a deixar de ser responsables en res de neteja i va a concentrar-se tot en el pati municipal perquè ens entenga la gent. Els serveis públics municipals duen, Paco Valverde, pues, l'aigua potable, el clavegueram, que hem tret ara un concurs, com vostès saben, també per anar buscant solucions a aquestes qüestions i estudiar-lo, per fi ja, adjudicat a una empresa, i ara, evidentment, assumirà també tot el que té que veure en la replegada de residus urbans, en la neteja viària i en la neteja dels edificis municipals, en tots els datos que hem generat.
Arribem a la 1:15 del migdia, una pausa i de seguida ens anem a parlar de tradicions.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos.
Y con ellos a Lovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. A Lovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Pizzería Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo. Disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6 euros y los martes 2 por tan solo 10 euros. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964-53-86-63 o 633-60-34-49.
Pizzería Francesca D'Angelo. i més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada en aquest espai de tradicions. Anem a parlar d'una activitat que ja és també tradició a la localitat, com és aquesta marxa cívica que organitza la gent de Socarrats, també amb Acció Cultural del País Valencià. I com ja ha passat en anys anteriors, ens acompanya el regidor de l'àrea, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui acompanyat pels representants de les entitats que s'encarreguen des de Socarrats, Fermí Font, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I des de Acció Cultural, Toni Rollo, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant del regidor per tal de que ens enmarque i ens expliqui o recorde què és aquesta marxa cívica.
Bé, la marxa cívica, com ja sabeu, porta organitzant-se en aquest poble, en aquesta ciutat, des de fa ja més d'un quart de segle. Ja fa enguany 26 anys que porta fent-se la marxa en el nostre ajuntament, en una col·laboració o en una altra, però per tant ja és tota una tradició de més d'un quart de segle, com acabo de dir. I han sigut sempre Socarrats i Acció Cultural del País Valencià els que, diguem-ne, que ens han convidat a fer aquesta commemoració històrica. És una commemoració històrica important perquè va representar que vora un 10% dels habitants de Vila-real doncs va perdre la seva vida. Estem parlant que en aquell moment eren prop de 3.000 habitants i ens consta, probablement van ser més, però ens consta que 253 vilarrealencs i vilarrealenques van morir en aquella crema de la ciutat. Per tant, és important per a la nostra història i la commemorem gràcies, en aquest cas, a Acció Cultural i Socarrats. Commemorar és important perquè, a banda, aquest tipus de representacions històriques de batalles no són tan habituals i, per tant, són curioses i són interessants també de veure, no?, les representacions històriques de batalles que algunes fa per ahir, però posem en valor que a Vila-real tenim una amb molta tradició i enguany doncs la tornarem a fer.
Sempre hi ha gent, no, crec que ho he comentat altres vegades, que diu, i per a què, deixeu-m'ho, no? Ja han passat segles, suposem, no, Toni, com deia el regidor, que és important no oblidar per a no caure, no? Òbviament, igual no cauríem en el mateix error, però per a no repetir.
Efectivament, hi ha gent que creu que estem davant d'un fet merament historicista i, per tant, en aquest sentit, pot eixir aquest argument de ja està, deixem-ho córrer i tot allò. No és cert. Tots els pobles recorden la seva història, els esdeveniments bons i dolents. Tots, jo què sé, l'altre dia, per exemple, estàvem sentint la commemoració que fa prou més anys de la presa de Granada. Per exemple, en França han commemorat fa poc el final de la Primera Guerra Mundial, és a dir, els fets que marquen els pobles, diguem-ne, és lògic commemorar-los i donar-los una reinterpretació. Què vull dir? Segurament avui en dia la majoria dels habitants d'un Vila-real de 50.000 habitants no descendixen directament de la gent que va patir el 1706 tota la repressió, la destrucció, l'incendi, però sí que descendixen allò que diríem culturalment, allò que diríem col·lectivament, independentment de on ha vingut els pares, els avis de l'actual població, han heretat d'una manera o altra les conseqüències d'aquell incendi, d'aquella destrucció. Per tant, nosaltres volem sempre mirar cap al futur, és a dir, recuperar el camí que fets dissortats com ixe ens van fer perdre, per tant, recuperar el camí de la plena llibertat i de la plena identitat com a poble.
Perquè es parla de la crema, però realment què va passar i per què va passar? Quins són els fets?
N'hi hauria que enmarcar els fets dins del context d'una confrontació que va haver entre dos bàndols i no és una confrontació com a vegades s'ha volgut merament dinàstica, és a dir, havia mort el rei que compartia amb tots els regnes d'una extensa corona hispànica, Carles II, havia mort sense fills, sense descendents directes, i van haver dos pretendents, Felip de Borbó i Carles d'Àustria. No és casualitat que la majoria dels valencians, entre ells la població de Vila-real, es decantaren a favor de Carles d'Àustria, perquè representava una alternativa, una manera de veure les coses diferent, més pactista, més negociadora, en la qual les llibertats valencianes, la llengua i tot el context se conservaven, mentre que Felip de Borbó amenaçava, i després quan guanyarà efectivament ho complirà plenament, en una uniformació, en una centralització, en una eliminació de tot allò que eren les llibertats i la manera de ser pròpia dels pobles, en aquest cas del valencià. Per tant, la gent de Vila-real se va decantar absolutament al costat de Carles d'Àustria, del que anomenem Carles III de València, i per tant l'exèrcit borbònic, l'exèrcit de l'altre bàndol, els ho va fer pagar i ben car. I és molt significatiu, un any vos ho comentava, per exemple, el cronista local Vicent Gil, que una de les coses que hem trobat és un escut soterrat en els fonaments de la plaça Major, un escut completament trencat, partit per la meitat, en odi. És a dir, què simbolitza l'escut? Les nostres llibertats, la nostra manera de ser. Recordem, l'escut de Vila-real és una senyera des de l'època de Jaume I, està partit en mala, el que vulgueu dir-li, i demostra d'alguna manera el contingut que també els enemics li van donar. No era un pur enfrontament d'una batalla, no, era una lluita contra una ideologia, contra una manera de ser. És lògic que ho recordem, per tant, de cara al futur.
Així que, per això, no, suposem, Fermí també es va decidir impulsar i ja des de fa 26 anys, segurament no sempre ha tingut la visibilitat que té durant els últims anys aquesta marxa, però és important, no, que també que s'eixca al carrer.
Sí, efectivament, és important. Portem molts anys amb aquesta activitat. Al principi no tenia el ressò que té ara. Des de fa vora 8 anys, crec que va ser, en la entrada de l'anterior legislatura ja, de norma lingüística i de l'Ajuntament hem rebut també una col·laboració important i això fa que tinga més ressò entre la població. I any rere any va augmentant el número de participants en la marxa, la gent que va veure'l, i bé, estem pues, satisfets, diguem, de la tendència que té en quant a increment de la gent aquesta activitat.
Com es commemora? O enguany què s'ha previst per a commemorar-ho?
Bé, la marxa consisteix en un recorregut que s'iniciarà a les 7 de la vesprada des del carrer Sartou Carreres número 38, que està enfront de l'Institut, que està el local de Socarrat Major. Per ahir tirarem a buscar l'Avinguda del Cedre i d'ahir anirem a el que és el carrer Pretercer, on estava l'antiga porta de Castelló, que és on se van produir, diguem, l'assalt de les tropes borbòniques, i ahir, pues, els Miquelets del Regne de València, aquesta associació que recrea aquells milícies de principis del segle XVIII, fan diverses salves, fan una parada militar, fan ahir uns parlaments, perquè és un lloc pues, molt simbòlic. I d'ahir anirem a la plaça Major, tots els anys, a més se fa una actuació de grup de recreació dels Miquelets, i pel carrer Sant Domènec anem a la Torre Motxa. Se van els parlaments i on pues, se fa les ofrenes de flors en commemoració d'aquests fets, d'aquesta situació que va passar fa ara ja pues, molts anys.
I també una de les peculiaritats, diguem, de la proposta d'enguany és que en aquest cas el penó serà portat per una dona que crec que és la primera vegada en el més de quart de segle d'història d'aquesta marxa, no?, que serà aquesta figura qui s'encarregui.
La figura del portador del penó hem volgut, diguem, donar-li una categoria en quant a que és una cosa pues, simbòlica. Anteriorment no li donàvem mitja rellevància i ara, des de que ho fem d'aquesta manera, pues serà Roser Chorba, una persona pues en una trajectòria llarga de treball per la llengua, en associacions de caràcter cívic, qui tindrà l'honor de portar el penó.
Suposem que també ja tocava, no? Tant que se reivindicara també la figura de les dones, també era de rebut.
Efectivament, nosaltres, Socarrat i Acció Cultural, mirem també que la dona tinga participació. De fet, nosaltres l'any passat, Socarrada Major va ser Pilarín Vallès, i mirem sempre d'anar a una paritat en tot allò que siga possible.
sí que aquesta és la proposta i suposem, no, també, regidor, amb aquesta justificació històrica que l'Ajuntament per això considera que ha d'estar, no, donant recolzament a aquesta iniciativa.
Sí, com ja s'ha comentat així, doncs en els últims 8 anys ha estat d'una manera més forta, més especial, encara que ja a l'Ajuntament o a Vila-real portaven organitzant-se estos actes, com hem dit, des de fa 26 anys. I també hem de participar perquè els motius que van fer aquella crema possible o els motius d'aquella crema continuen encara vigents. I per això hem de fer-li costat per a que no es reproduïsquen fets com aquells de manera simbòlica o de manera real. És veritat, per exemple, que el mateix fill de Felip Quint, que és el que va fer aquesta crema, Ferran VI d'Espanya, va encetar també una de les pitjors atrocitats del segle, que és la que es coneix com a Gran Redada o Presó de Gitanos. Això va acabar amb la majoria dels gitanos, a la majoria o a més de la meitat de l'estat espanyol. És un dels genocidis més forts que va haver en aquest segle, i que recordem perquè diguem que era una tendència, vull dir, no és casualitat que els mateixos que van cremar la ciutat, els mateixos Borbons, feren una barbaritat com aquesta, endicida, acabant amb unes persones pel simple fet de, en aquest cas, de ser gitanos, o en el nostre cas, de ser austriacista. És per això que després es van continuar persecucions per part dels Borbons a altres dissidents o sospitosos de zero, i tota, diguem-ne, aquesta tendència de persecució jo penso que es va anar allargant fins a pràcticament l'actualitat. És el mateix esperit que movia, per exemple, el franquisme amb lleis com la com aquella de vagos y maleantes, que perseguia els mateixos homosexuals, etc. És per això també que actituds negacionistes en realitat són posar-se del costat d'eixos Borbons simbòlicament i d'eixa crema. Eixes actituds negacionistes el que fan una miqueta és justificar i ser altre costat de la moneda. I per això hem de rememorar, perquè veiem també com ha passat en altres casos, com el del genocidi armeni, o l'holocaust contra els jueus, o les neteges ètniques a la guerra de Bòsnia. Hem d'estar vigilant perquè el foc ho crema tot de seguida, allò que hem estat construint i assolint i que pensem que ja és una cosa que està completament assentada, no? Estem parlant ara de, per exemple, les polítiques contra la violència masclista, que estan sent posades en dubtes. Tot això que ha costat molt de construir es pot cremar d'un dia cap a l'altre. I és per això que pense que hem de fer costat simbòlicament també accions com aquesta per fer memòria, perquè si no tenim memòria el foc se ho pot endur tot d'un dia a l'altre. Per tot això, aquest dissabte a les 7, quedeu totes convidades i tots convidats, no només de la ciutat, sinó també de les comarques properes i d'on siga, a participar als actes que organitza Acció Cultural i Socarrats i que col·labora amb ells l'Ajuntament.
Doncs esperem que siga un èxit, no?, i que siga una reivindicació, com sempre, de la cultura i les tradicions valencianes. Toni, com sempre, moltes gràcies per estar ací.
Moltes gràcies.
També, Fermí, moltes gràcies, i parlem d'ací poc perquè ja vindrà tota la programació també del Socarrat Major, com és habitual.
Efectivament. Moltes gràcies.
I, regidor, moltes gràcies i ens veiem en uns dies.
Gràcies.
Sí cuando te duchas.
Sí cuando coges el ascensor.
Sí cuando repostas combustible.
Muchos profesionales y empresas trabajan para que todo funcione según las normas de seguridad industrial que facilita nuestra calidad de vida y permite nuestro desarrollo diario. Sí, la seguridad industrial es como el aire. No se ve, pero está en todas partes.
Sí, seguridad industrial siempre. Generalitat Valenciana.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, te escolta a la 92.2 de la frecuencia modulada.
I després d'aquest paronet de vacances de Nadal, nosaltres reprenem aquest espai de l'alcalde d'Escolta, i per això anem a presentar-te el de seguideta. En primer lloc, bon any, alcalde de Vila-real, José Benlloc.
Moltes gràcies i bon any també a tota la gent de Vila-real, i a veure si les coses ens van un poquet millor que l'any passat.
Doncs anem ja amb les preguntes que llançava la gent del carrer, els ciutadans de Vila-real. Per exemple, Rosa ens preguntava que quan van a obrir el carrer Alfred Nobel, que cap a quina direcció anirà.
Vale, el carrer Alfred Nobel, perquè ens entenga la gent, és el que tot el món coneix com la zona aquella de l'Arbo. Val? Aquella zona de l'Arbo és un històric, és una necessitat absoluta, és el meu barri. Jo he anat a classe al Pasqual Nacher per ahir, per el carreró, per baix de l'Arbo, durant molt de temps. És evident que se van desenvolupar vivendes allí i que aquestes vivendes, que la gent ha pagat molts diners per elles, doncs no tenen les condicions de qualitat de vida que tenen que tindre. Això és una gestió que va fer el Partit Popular. Li preocupava més l'especulació i construir que dotar a la ciutat de la qualitat de vida necessària, i nosaltres hem tingut moltes dificultats legals per a poder buscar una solució així, no? Després de l'empastre fet. En aquests moments tinc que dir-li que tenim molt bones notícies. El tema està solucionat legalment, hi ha un conveni ja, hi ha diners en el pressupost, 150.000 euros, i en aquest primer trimestre, vale, podrem veure ja les obres com comencen. El que no li puc dir encara en aquests moments a Rosa és la direcció que va on anirà, perquè és un estudi que està fent la policia local, que tal volta, a partir de l'apertura de, no s'obrin només este, se n'obren un parell ahir de carrers, i a partir de l'apertura d'aquests carrers, que van totalment en les seues condicions de cera, faroles, clavegueram, tot en condicions, a partir d'ahir és molt possible que toquem alguna més de direcció. Val? Per tant, bueno, només ho sabrem, ho explicarà el regidor de territori, Emilio Biol, i donarem compte de tota la realitat. Però el més important és que dins d'este trimestre ara tenim més diners, tenim la legalitat, i com jo sempre dic, jo preferís fer les coses bé i legals.
Després Fina diu que en el carrer Joan Bautista Llorenç no hi ha rampes accessibles en tots els trams de cera. Si està previst d'arreglar-ho.
Bueno, sí, clar. Nosaltres hem fet un canvi molt important en la ciutat i hem passat de lo que són rampes accessibles a cantons accessibles, no? I això és un concepte nostre que, a més, ha sigut desenvolupat gràcies a l'aliança en l'empresa local, en les empreses del nostre poble, que en aquests moments estan copiant-nos, i molt bé, no? I molt contents de que això sigui així, en molts pobles i ciutats, perquè el que fem no és crear una rampeta com la que se creava abans per a poder passar per ahí. Fem tot el cantó i, a més, incorporem una sèrie d'elements per a les persones en deficiència visual i per a poder xerrar els carrers dels xiquets, etcètera, etcètera. No? Estos cantons són més cars, evidentment, requereixen més esforç, però queda molt millor, i hem fet un pla molt potent i hem anat fent-ne moltíssims. No? Bueno, pues jo li podria comentar, per exemple, que en aquests moments, pues en Joan Bautista Llorenç ha actuat, en l'encreuament en Calvari, en l'Avinguda Castelló, en el Camí Real. Evidentment és una de les zones Joan Bautista Llorenç que tenim alguna reclamació també. Nosaltres anem de la mà sempre d'acudim, val? Més o menys en el sentit que ells ens diguin en els llocs on viu gent, no. Perquè evidentment la gent ha d'entendre que nosaltres gestionem prioritats i que diners no en tenim per tot, llavors intentem sempre pues, buscar aquella qüestió o invertir en aquella qüestió que fa més falta en un moment determinat. I si és veritat que en un moment determinat, en una zona on pugui haver persones que visquen mobilitat reduïda, pues, actuem més ràpid i acudim, ens dona aquesta informació, als que agraïs molt així la col·laboració. En aquests moments, per a resumir, fruit de la llei de contrats i de tot este lío que he dit mil vegades que ens ha fet canviar tot el model, ja no podem adjudicar a les empreses del poble puntualment, fem este cantonet. Per tant, hi ha en marxa en el Departament de Secretaria una licitació per valor de 200.000 euros. També les nostres empreses locals van a presentar-se, s'han especialitzat molt, les hem format molt a d'elles també, per adjudicar un contrat per a fer-ne. I evidentment, Joan Bautista Llorenç, per el que me comenta el regidor Paco Valverde, serà una de les zones que se té prevista actuar.
Molt bé, doncs també Marina Martínez ens preguntava si netegen les rampes de la plaça Major, que els xicuelos se farten de menjar pipes i embrutar-les tots els dies.
Pues que s'imagine Marina el que passaria si no les netejarem. O sea, si els xicuelos se farten de menjar pipes i embrutar-les i tal i no les netejarem, pues ahí n'hi haurien 3 metres de pipes, no? És veritat. Bueno, aquestes rampes són un desastre, això és una plaça... Pues que ojalá, no, puguem tindre recursos en el futur, en alguna subvenció europea, en alguns recursos de l'Estat o algo que no siga tirant dels impostos de la gent, no, per a poder remodelar tota esta plaça alguna vegada, perquè això va ser un desastre del Partit Popular a nivells internacionals, és lleig, però és que a més és inútil i genera uns espais que no valen pa molt, els xiquets juguen i se tiren, els mons de bodes quan venen pues, els encanta pujar amunt i avall, com en qualsevol puesto quan hi ha una rampa o tal, però és evident que el netegem i molt, el bufem en uns aparatos, s'aspira, si no allò estaria insufrible, no? Però té poca solució si no és en el que sempre diem, en embrutar menys i en l'educació. No? I és veritat que a lo millor estem plantejant la instal·lació d'alguna papelera allí i tal, però quan planteges la possibilitat de que pugui haver alguna zona per a que tiren les pipes o perquè no anem a prohibir els que mengen pipes, no? Hem menjat tots pipes quan érem joves, tal. Però quin és el problema? Que ens diu la gent que sap un poquet d'això que si fiquem la papelera pues farem un pipòdromo. És a dir, si ara en mengen quatre, pues aniran allí tots a lo millor a fer altres coses, etc. Bueno, jo tinc que dir-li que este és un tema més d'educació. Nosaltres sí netegem, hem reforçat molt els serveis en neteja, ens estem gastant molts diners en neteja. La ciutat requereix en aquests moments evidentment d'embrutar molt menys perquè arribarà un moment en què anem a ser inviables, gastem els suficients diners necessaris per anar darrere de cada un en una granera perquè quan tire algo ho arrepleguem. No? A mi me crida molt l'atenció i ho lamente, entenc que la gent pues, se cabreixa en moltes coses, però quan miro les xarxes socials i el senyor Benlloc, per exemple, ahir veia una senyora no?, en un puesto que ficava, el senyor Benlloc no anirà a fer-se propaganda al costat d'aquest contenedor, perquè el senyor Folgado penjava un contenedor ple de trastos i tal, com si el senyor Benlloca que era baixat d'aquests trastos en aquest moment. Vostès s'imaginen si no arreplegarem els trastos que es tiren als contenedors el que n'hi hauria en aquest poble? Tots els dies arrepleguem una barbaritat. Tenim datos de tonellades de coses que arrepleguem fora del contracte que tenim d'arreplegar puntual que la gent pot ir d'art perquè anem a replegar-lo. Però no n'hi ha manera, no? I això també sóc jo el culpable de que la gent no siga respectuosa quan nosaltres sí garantissem des de l'Ajuntament que n'hi hagi un servei perquè te quarrepleguen en ta casa i per tant no embrutaries de la manera que embrutes. Jo lamento que aquesta gent no faci la reflexió més profunda i no siga capaç d'entendre que l'administració no ho pot fer tot, siga jo l'alcalde o siga qui siga, no? I que tenim que ser responsables part dels veïns i veïnes, i no me cansaré de dir-ho, i lamento que de vegades se tinga tan poca intel·ligència a l'hora de fer aquest tipus de crítiques, no?
Doncs continuem amb més preguntes que ens han llançat a través de Facebook, també del correu electrònic. Per exemple, Júlia diu, la salida de la calle Nuestra Señora de la Consolación a la rotonda de la Avenida Europa es un peligro. ¿Qué se puede hacer para solucionarlo?
Mire, nosaltres en aquest sentit, evidentment, hi ha vegades que la percepció que ho té quan viu en una ciutat o quan està en un lloc sol ser diferent, i no dic en això que no tinga raó Júlia, eh? Jo dic que de vegades la percepció que tenim, perquè per a nosaltres ens pareix perillós una cosa que va a una altra i se tira sense ningú tipus de problema o passa, no? El perill és una qüestió molt subjectiva. Nosaltres tenim que anar, evidentment, perquè no tenim recursos tampoc per a tot, torne a repetir, i de vegades fer una infraestructura, millorar-la i canviar-la, fer rotondes o millorar els accessos i tal, pues requereix una inversió urbanística que requereix pues, tot un projecte i gastar-se diners, etc. El que fem normalment quan tenim queixes d'aquest tipus és anar a mirar les estadístiques i que la policia local, que tenim un equip molt bon atestat, evidentment acudís normalment a tots els llocs quan algú denuncia que ha hagut un accident o quan crida la gent perquè s'han pegat un colpet als cotxes, etc. I no ens costa més que un accident en 10 anys. En aquest encreuament, no? Entonces, bueno, i l'accident, a més, va ser un accident lleu, va ser un senyor que se va saltar el sedal paso i va col·lisionar contra una farola i van haver danys materials que el seguro ha cobert i que no ha hagut cap problema, és a dir, sense cap ferit. Per tant, bueno, jo comprenc que a lo millor a d'ella se va instal·lar allí un espill, van haver una sèrie d'accions que se van fer, però, bueno, no mos consta des del punt de vista tècnic que hi hagi més perill que el que n'hi ha, pues, quan la gent conduís, no?, i genera risc.
Bueno, Jorge diu, la limpieza de los coles deja mucho que desear. ¿Quién se encarga de ello?
Pues bueno, la limpieza de los coles deja mucho que desear i té tota la raó del món, no? I s'encarrega moltíssima gent del tema. S'encarrega un regidor responsable, que en estos moments ja no ho és perquè he fet una remodelació de govern i he presentat ara fa molt poquet, a les 12:30, els directors ja, el nou regidor que va encarregar-se d'aquest tema, que és Paco Valverde, vaig a concentrar tots els temes de neteja en serveis públics, després d'haver fet un treball, que era la idea, no?, l'any anterior, en contratació i proximitat, per a que estudiàrem quin era el motiu del per què teníem moltes queixes i moltes deficiències en matèria de neteja. És evident que la ciutat té molta més activitat i que la millora econòmica en aquests moments, jo ara parlo de la neteja viària, no la d'escolatges, ha generat evidentment que la gent tinga més recursos i embruta més, i és una obvietat, en els quilos de basura que repleguem, és una obvietat que no la pot discutir ningú, i de vegades n'hi ha gent que aquests quilos de basura no els tira on es té que tirar, es tira on no toca i ens costen diners a tots els demés, i en això anem a insistir molt, no? Però en el tema de la neteja han tingut un problema puntual i més greu encara, no? I és que la nova llei de contrats se va aprovar en març, ens genera molta distorsió i molt de problemes, sempre ho diem, però en aquest cas ens va tocar aplicar-la per a la nova aplica que vam traure nosaltres de neteja perquè no estàvem contents amb l'empresa que n'hi havia, evidentment, que és la que s'encarrega d'aquestes coses, l'empresa que ha sigut adjudicatària que cobra pedaço. Què passa? Que nosaltres, quan vam traure l'aplica, se li va adjudicar, d'acord amb la llei de contrats, a una altra empresa, i aquesta empresa no va poder entrar a treballar fa 7 mesos que està adjudicat a 8 perquè ho van recurrir les altres i per tant ha tingut que estar treballant l'empresa que ja se n'anava, que sabia que ja no anava a continuar i mos ha tornat locos, jo ho dic ben clar i públicament, no? Per això hem convocat els directors, jo dono la cara, he estat en ells en diverses ocasions, reconec que s'han fet les coses mal per part d'aquesta empresa, obrir-li expedients i sancionar-la, que s'han fet coses al respecte, no valia absolutament per res, perquè era una qüestió ja de que quan antes entrarà la nova empresa, i sí que els tinc que dir que, bueno, que la nova empresa mos ha fet tota una sèrie de millores en matèria de personal fijo pel netejar cristal, en més personal, en més materials i en més maquinària millor en aquests moments, etc. I bueno, doncs avui mateix ho hem estat parlant en els directors, ja des del dia 2 de gener està treballant la nova empresa i espero que tot vagi molt millor, i es tinc que dir que hem ficat un munt més diners nosaltres de l'Ajuntament, vam ficar quasi 400.000 euros més, 400.000 euros més en el contracte, i finalment ha hagut una baixa perquè les empreses n'han presentat diverses i esta que ha sigut adjudicatòria m'ho ha oferit per menys, però va costar-nos el contracte 200 i pico mil euros més de lo que ens costava abans, o sigui que per la nostra part estem complint. Ens agradaria també que la societat complisca i que entre tots embrutem menys.
Doncs bé, solucionada aquesta pregunta, ens anem a per una altra. Les entrades a Vila-real són quasi totes molt lletges. No s'hauria de mirar un poc d'acondicionar-les, dia Rebeca Gómez.
Bueno, pues jo estic absolutament d'acord amb Rebeca, la veritat que són lletges i que la primera impressió que s'endú quan arriba a una ciutat és important. Però jo li tinc que dir que al final estos 7 anys i mig que du governant i que si tot va bé, pues espere continuar en els projectes que encara estem pendents de poder gestionar i que pràcticament alguns estan ja pues a punt de caramelo i altres... Bueno, jo li tinc que dir que és una de les coses que tinc en el cap, però que sempre que m'ha plantejat les prioritats i quan tires a treballar en l'administració, pues saps que les coses valen diners i els diners són limitats, no cauen del cel. Sempre en l'equip de govern hem debatit alguna idea hagut al respecte de millorar algun accés, etc., des del punt de vista estètic, que és el que planteja Rebeca, sí. Però evidentment no mai ho hem considerat en aquests moments, en aquests 7 anys i mig, en tots els empastres que tenim que pagar del govern anterior, en les ajudes socials, en aquesta plaça major que és un desastre que ens encantaria també canviar-la, etcètera, etcètera, no hem considerat que fos algo absolutament imprescindible, no? Jo per a mi l'estètica me pareix interessant sempre i quan els diners per a lo demés estiga garantitzat, especialment les polítiques per a les persones, no? Per tant, li tinc que dir que no és una prioritat en aquests moments. Sempre que aconseguim alguna ajuda d'algú o alguna subvenció o algo que ens pot ajudar en el tema, ho fem. En el Villarreal Club de Futbol vam arribar a un acord i vam dignificar i millorar la de la cartera de Burriana, l'entrada, jo crec que això està bé, és una rotonda bonica i tal, i evidentment pues, si podem obtenir algun tipus d'ajuda d'algunes altres administracions, si aconseguim alguna cosa en el futur anirem millorant-les, però mentre tinguem la situació econòmica que tenim i la quantitat de prioritats que hi ha en la ciutat no és la més prioritària per a mi com a alcalde. No?
També es parla, diu Pablo Galera, és veritat que volem peatonalitzar l'Avinguda de la Mura?
Bueno, no és descabellat, no? És a dir, jo ja vaig dir en la roda de premsa quan vam anunciar junt a UCOBI i que ficàvem la Fira de Nadal, que ha tingut tant d'èxit, que la idea no era només algo puntual. Jo crec que Vila-real té que començar a guanyar espai urbà per a les persones, per a que la gent puga gaudir de la qualitat de vida d'una ciutat adequadament. Per què ara i no abans, i en aquests 7 anys i mig hem fet moltes semipeatonalitzacions de carrers, etc., i hem anat avançant també en obtindre terreno i ciutat per al veí i la veïna, no? però és veritat i tenim que entendre que el nostre poble és un poble d'una estructura urbana agrícola en la que la gent, quan va construir les nostres carrers i les cases de planta medieval i després ja en el desenvolupament dels anys posteriors mai se van fer carrers amples, carrer Sant Antoni, carrer Cervantes, carrer Axiamo, tots els del centre, no? Són carrers molt estretets en la zona centre que pues, moltes vegades no permetissin a vegades ni passar cotxes quan estan aparcats un altre. Això genera en un món en el que ha evolucionat tant i en el que n'hi ha 36.000 cotxes en Vila-real, no? Que ja he dit mil vegades que eixim a un cotxe per habitant en capacitat de conduir. Sí, sí. És a dir, genera moltíssimes distorsions i la gent no pot viure tampoc en la tranquil·litat necessària, en els xiquets, en la seguretat, com jugàvem al carrer abans, etc. I per almenys un rater quan vas a prendre alguna cosa a una cafeteria per a generar oportunitats i tal, crear espais oberts per a ficar firetes, per a ficar activitats a l'aire lliure, en una ciutat mediterrània que té un clima espectacular, és necessari. I avui per avui la plaça Major està col·lapsada, sí. La plaça Major està hiperdemandada, tots volem fer coses en la plaça Major, tenim el mercat del dijous que hem incorporat, mercat del dimecres, mercat del dissabte, quan se fan activitats en diumenge ja és estressant l'activitat que té la plaça Major i crec que tenim que aconseguir una segona plaça Major perquè se mos entenga la gent, algo ample, que puguen caber coses, etc. Jo crec que la Murà és un bon lloc, és una opinió meua. Volia fer la prova, ho hem fet en les paelles, ja eren 10 o 12 dies i no ha passat res. El tràfic ha anat fantàstic, etc. Però per a fer una cosa d'esta se requereixen dues coses. La primera, diners, perquè evidentment no se pot peatonalitzar tancant-nos volardos i ja està, tindrem que fer una cosa estèticament adequada per a que generi, i també en els seus serveis necessaris per a que això generi oportunitats, al mateix temps que buscar també alternatives al tràfic en el sentit de l'aparcament, que evidentment també estem treballant en alguns projectes que ja els comentarem en el tema de l'aparcament, i en segon lloc se necessita cert consens també, no? Aquestes coses no les anem a fer a lo burro i especialment a 5 mesos de les eleccions, no? Jo vull ser molt sensible, és un tema que té que tratar la següent corporació. Des de luego, si els veïns i veïnes continuen confiant en mi i continuo tenint la responsabilitat de l'alcaldia de Vila-real, si és un tema que m'agradaria ficar damunt de la taula en tranquil·litat, ara que ja tenim l'autobús urbano, que no té ninguna excusa a ningú de tindre que agarrar el cotxe per a xicotetes, xicotets itineraris, etc., gratuïta, a més, en esta ciutat. Crec que estem en condicions, en aquest pla de mobilitat que estem elaborant, d'anar treballant en això. Per tant, m'agrada la idea, però li tinc que dir, evidentment, que... Li tinc que dir, evidentment, que a curt termini no, a Pobla.
Doncs també relacionat amb la Fira de Nadal que vostè mencionava, Anna Maria diu que per què era la pista del gel de la Fira de Nadal tan xicoteta? Perquè, clar, pues mencionava això, no? La gent se veu que va estar contenta amb aquesta pista de gel, però els pareixia menuda.
Pues m'alegre moltíssim, sobretot, que les queixes ara siguin de poc, no? Perquè la veritat que és, era un tema de riesgo. Jo fa més de 3 anys que este projecte 4 el tinc en el cap. Quan ja vam començar la primera legislatura va ser una legislatura de solucionar els empastres del PP el màxim possible, de pagar deudes i en poques iniciatives, com la gent sap, perquè tenien que adreçar això per a poder tirar endavant i estic content de que les coses van bé, van millor, dins de totes les dificultats i de tots els errors que podem fer. I la segona legislatura ja ha sigut una legislatura esta, pues, d'intentar generar algun tipus d'idees, no? Però n'hi havia riesgos de tallar una avenida com esta, he tingut queixes de veïns, com saben, mos ha tocat mediar en els veïns, jo es demane disculpes si hi ha hagut dificultats i, però n'hi ha que entendre que l'interès general moltes vegades pues, mos perjudica l'interès de cada u vivim en cada lloc, la gent del futbol viu en el futbol, la dels bous en els bous, la que està al costat dels pubs, de les discoteques, la del mercat ambulant, evidentment així és una ciutat ja viva que té moltíssima activitat i que genera distorsions, però bueno, li tinc que dir a Anna que la meva idea, si continués en alcalde, evidentment, va ser la de continuar en Isa Fira, ha vingut per quedar-se. Està molt content el Covid, estan contents els comerciants, que era el que m'importava a mi. Això s'ha fet, primera, per a guanyar espai per a la ciutat, per a que la família puga conviure i la ciutat sigui algo simpàtic, amiga, i que no sigui un tros d'asfalte agressiu i difícil. Al mateix temps hem ficat en valor les nostres companyies de teatre, que també les hem ajudat, els xiquets s'ho han passat bomba, i els dies de festa que de vegades no saps què fer en els xiquets en casa perquè no van al col·le i tal, és una bona oportunitat perquè també juguen d'aprenent, fent art, és algo xulo. El tema del patinatge m'ha sorprès gratament de la quantitat de patinadors que tenim en esta ciutat, no? perquè 10.000 visites me pareix brutal, més de 1.000 persones al dia, i això evidentment ha demostrat que fa falta més gran, no? Però jo m'alegre especialment que siga així, després de tots els riscos que hem assumit. L'objectiu era que la gent no pense que la millor manera de passar el dia és anar a comprar un centre comercial, i que el nostre centre comercial ha obert, que tant han parlat 2.000 vegades i que per primera vegada en la història s'ha fet esta vegada. Això és la realitat, és tindre activitats d'oci en la família al mateix temps que de contacte en el propi comerç, però nosaltres el comerç el tenim en el carrer, que és algo nostre, etc., que encara és més bonic, no? Jo li tinc que dir que n'hi ha idees ja i que estic treballant en el tema, i per descomptat que serà més gran la pista, i n'hi ha moltes idees que evidentment no vaig a destapar ara, però que li assegure a Anna que estic d'acord en ella, que se mos ha quedat xicotet, però que és la primera vegada i que teníem que provar a veure com anava.
Bé, anem a per una reivindicació que la veritat és que l'hem plantejada més vegades, però segueix apareixent. Sole diu, hi ha molts solars que semblen una jungla, algun sol té gossos i fan les seues necessitats sense que els amos arrepleguen, apareixen tot tipus de bitxos i animals. Vals que alguns seran privats, però què fa l'Ajuntament per a solucionar-ho?
Bueno, és que són públics, evidentment nosaltres es netegem i estem en continu seguiment de lo que passa en els nostres públics, no? Que no en tenim tants i tants, per desgràcia, no? Perquè hem tingut que pagar-ne moltíssims aprofitaments, metres de techo, sentències de desempastes urbanístics del PP, però sin embargo no hem obtès apenes solars, ojalà, perquè ara podríem fer algunes coses per aparcar, etcètera, en aquesta ciutat. Però els que són privats, i per tant jo en casa d'un altre no puc entrar, excepte a complir la llei. I jo torno a explicar, i a Sole li explico com funciona això. Això funciona de la següent manera. Jo l'únic que puc fer és quan tinc queixes o quan detectem que no se complís la llei en el sentit de salubritat, perquè recorde, tot veí i veïna que tinga un solar dins de la ciutat urbana té l'obligació de tindre'l en les condicions de neteja adequades. Això és veritat. Ara bé, què puc fer jo quan no ho tenen? Pues requerir-los a que ho facin en una carta, que se fa des del Departament de Territori i se n'envien moltíssimes. Se els dona uns plaços. Si en aquests plaços no complissin, tinc dret com a ajuntament, com a alcalde, diguem, a entrar en les màquines després d'haver passat tot aquest procés que és molt farragós i molt complicat. Per què és complicat? Perquè moltes vegades les empreses que són propietàries no les trobem, perquè han sigut empreses en l'època de crisi que han desaparegut, que ja no tenen la sede social, la direcció que tenim, li envien la carta, la torna al cartero, torna a pegar voltes i això està mesos pegant voltes. Nosaltres no podem entrar perquè en alguna ocasió hem entrat un poc a lo burro perquè mos entenga la gent i mos han denunciat. És que damunt mos han denunciat, vale? Hem tingut que anar a donar la cara en el juzgat i bueno, en definitiva, jo puc evidentment entrar després de tot aquest procés, netejar i passar-li la factura, però tinc que poder passar-li la factura a algú. Quin és el problema? Que en molts casos ara el que fem és, com no tenim tants diners i no estic d'acord, jo no vaig a permetir que el que altres fan malament tinguin que pagar-ho entre tots, en diners que poden anar a les famílies en dificultats, a l'educació, a la neteja, als jardins, a les fires i a tot el que poden tindre en la ciutat, evidentment medim el risc. I si veiem en tot el que n'hi ha que no anem a poder cobrar perquè està embargat, perquè ara és propietat d'una immobiliària que no sé què, no sé quantos, o no sabem, no. Tenim dificultats en el sentit de saber que podem cobrar i no n'hi ha béns, evidentment anem molt en cuidau i en gastem molta pasta, perquè en alguns casos és molt diners. És que n'hi ha que gastar. Si imagines vostè en les cases que estan en ruïna, que és un cas paregut, no? Si tenim que tirar una casa, dices, pues valen moltíssims diners, val? I això després no ho anem a recuperar. Si jo, a més, ho generalitze i ho faig com una estratègia de l'administració, alguns listillos, especialment d'empresetes i de coses d'estes d'especulació immobiliària, diran, com ho fa l'Ajuntament, jo ja no ho faig, perquè mos entenga sole, vale? No és un tema fàcil. Ara bé, també li dic, per últim, que preocupat per aquest tema i podent tindre pocs instruments més que li he explicat, jo també he treballat molt i a través li he ajudat també a Sabina Escrits, a la nostra diputada autonòmica i regidora d'Hisenda de Vila-real, a que ara que el dia 7 en València s'aprovarà la nova llei d'urbanisme, la LOTUP, s'han ficat una sèrie de capítols ahir, si s'aprova en València per fi, que mos ajuda als ajuntaments a poder prendre o tindre més instruments per a aquest tema. Per exemple, un exemple ja van, però no fem-ho més llarg. Val? El tema de la possibilitat de que, si no ens fan cas, poder expropiar i ocupar els terrenos a uns preus de valor catastral, que és molt menys del que valdria en el mercat. De manera que algú ja li picarà un poquet i dirà, no sé, ja que se m'ho quede l'Ajuntament. ¿Vale? Per tant, a partir del dia 16, possiblement la història canvia un poquet així. Ojalà s'aprove la llei, n'hi hagi consens allí, que crec que sí, que se va aprovar, i n'hi ha un apartat molt interessant en l'OTU per poder actuar ahí.
Molt bé. Doncs acabem amb l'última de les preguntes, que l'hem deixat per al final perquè està relacionada amb esports, i evidentment com que quasi arribem a les 2 del migdia i el nostre company d'esports doncs estarà al tanto, li preguntem que per què no comencen ja les obres del nou pavelló. Va. Alcalde.
Bueno, anem a veure. Pues mire, esta és la prova més clara de que tot el nostre treball que s'ha fet així en l'Ajuntament, especialment d'alguns que m'acusen contínuament de les fotos, del protagonisme, etc., no se fa mai electoralment. No? Si haguérem volgut fer-ho electoralment, ho haguérem fet corrents, per a poder tindre el pavelló, per inaugurar-lo abans d'eleccions, etcètera. I a mi, jo sempre ho he dit, m'agrada, vull fer les coses, intentar fer-les bé, legals i com toca. N'hi havia una sèrie de dificultats que a mi me generaven certa inquietud en tota la documentació que vam veure respecte al tema de la donació dels carmelites al poble, i jo he explicat en mil ocasions, alguns van manipular la informació de que se cedia, de que no era nostre, de que no sé què, no, aclarisc. El que s'ha arribat a acord, i agraïsc especialment als carmelites tot l'esforç que han fet, és que mos donen el solar. És a dir, el pavelló és municipal. No n'hi ha cessions, no n'hi ha... Passa a formar part del patrimoni municipal del sòl de Vila-real. Per tant, és patrimoni dels vilarealens i vilarealenques. L'únic que existís és, a canvi, una condició modal en aquesta donació de poder-lo utilitzar en hores escolars i alguna hora més que està ja pactat i que està en la pròpia comissió de seguiment que diu ese conveni per a poder-lo utilitzar la gent dels carmelites, que són gent també de Vila-real, que també són veïns i veïnes de Vila-real i que per tant tenen tot el dret del món també a utilitzar les coses que són municipals perquè també són seues, o sigui, perquè algú ho entenga en aquest debat absurde i malintencionat que alguns han intentat fer. No? Per tant, per fer la donació, jo volia estar segur de que la donació estava límpia, sense ningú tipus de problemes, etc. I no és culpa dels carmelites, sinó que els carmelites estan entre nosaltres durant molts segles, fa molts segles en aquesta ciutat. I aquest patrimoni el tenen de fa molts segles. Aleshores, n'hi havia unes dificultats registrals en les finques que ens generava certa inquietud i els tècnics m'advertien que a veure si acceptàvem aquesta donació i després podia haver algun tipus de problema en el sentit... Per tant, ells i nosaltres vam convindre de fer les coses bé. Ha sigut molt costós tot, s'ha hagut de fer tota una sèrie d'expedients en el tema d'agregació de finca, després segregació per segregar des de 1.000 metres 3.000, que és el que ens donen. Ha sigut tot un procés molt complicat, que s'ha hagut de pactar en el registre de la propietat, en la notaria, fer molta documentació i finalment, antes de Nadal, van vindre a 6 carmelites i van firmar en Padre David i en el Padre Goyo ja la donació en el notari, José Manuel Sánchez Almelán, en el meu despatx, i està tot ja absolutament clar. Jo he requerit ja per escrit al Villarreal Club de Futbol, el projecte està fet, d'acord amb el conveni, té un mes per a presentar-nos així ja tota la documentació, etc. I jo no tinc dubtes que durant aquest trimestre, en el febrer-març, van a començar les obres del pavelló allí, perquè ja està tot completament desbloquejat. Però ha sigut molt complicat i molt difícil. I també li tinc que dir que hem fet alguns canvis d'última hora sempre en la idea de fer les coses el millor possible. Millors grades, millor qualitat, bueno, al final va valer més diners de lo que valia, però ho paga el Villarreal Club de Futbol i ha sigut també una negociació que hem tingut que fer ahir. Ho paga íntegrament el Villarreal Club de Futbol, no mos costa un euro als ciutadans i ciutadanes de Vila-real, val? I al mateix temps pues, també hem volgut ser sensibles en els veïns i l'hem canviat de, diguem, d'orientació per a no generar tantes molèsties a les casetes unifamiliars que viuen al costat. Sempre en la línia de diàleg i de consens en els veïns i veïnes. Per tant, jo crec que al final això és una infraestructura molt interessant. No la podré inaugurar en les eleccions, però no és el que me preocupa. Estic convençut que la gent confiarà en nosaltres i continuarem governant la següent legislatura i podrem ficar-lo en marxa i en les condicions adequades, però me fa molta il·lusió aquesta infraestructura perquè no és només que mos creia el quin pavelló en Vila-real, que no n'hi ha cap ciutat de 50.000 habitants que tinga tants pavellons en Espanya, sinó que, a més, mos permetís que un col·legi com els carmelites, no?, en el prestigi que té, etc., pues damunt tinga un assegurat un futur perquè la gent, els xiquets i xiquetes, quasi 600 que van a aquest col·legi són també gent de Vila-real i famílies de Vila-real. I per tant, jo crec que n'hi haurà moltes activitats, serà molt útil per a moltes coses i a més tenim molts projectes en el cap molt interessants en el futur, en el Padre David, del tema de l'albergue i algunes coses que jo tinc molta il·lusió en emprendre en la següent legislatura i fer una cosa xula per al poble que al mateix temps preste un servei i puga completar la marca esta de ciutat educadora i la marca de ciutat de la salut i de l'esport.
Doncs bé, les preguntes fins avui ja han acabat, alcalde. Nosaltres tornarem a parlar el dimecres que ve. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès. I sobretot a la gent que se preocupa també per aquestes preguntes i per aquestes inquietuds que ens ajuden, evidentment, a reflexionar en coses i a donar resposta a el que estem fent i per a que la gent també veja que treballant estem treballant. Que de vegades, i torno a repetir una cosa, m'agradaria que també acudiren més a la queixa formal, és a dir, a la de la instància, a la dels serveis públics, al de les xarxes socials que tenim nosaltres obertes en l'Ajuntament, tots els instruments que la gent té en Vila-real per a poder acudir a nosaltres i per descomptat a este programa que Ràdio Vila-real en esta idea tan fantàstica que va tindre de contacte directe de la política, de proximitat, de algo que quan jo me vaig presentar alcalde d'este poble ho vaig fer en esta idea, en convertir l'Ajuntament de Vila-real en la casa de tots de veritat, i no una urna de cristal de la qual era molt difícil atravessar o veure a través d'aquest cristal el que passava així dins.
Tens un dubte, queixa o suggerència respecte al teu carrer, barri o Vila-real en general? Fes-la arribar mitjançant les nostres xarxes socials o a l'email vilarealrespon@gmail.com i cada setmana l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, respondrà als micròfons de Ràdio Vila-real. Cada dimecres, a partir de les 2:20, l'alcalde de Vila-real t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials.
En Calçais Josep quieren que el día de su primera comunión sea perfecto. Elige la elegancia de María Catalán, la coquetería de Eli o el atrevimiento de Rue Secret. Descubre las prestigiosas marcas para vestir sus pies uno de los días más importantes de su vida. Calçais Josep, Ramón y Cajal 1 de Vila-real.
Free yourself, free me, dance, free yourself. Free them, dance. Free yourself, help to free me. Free us, free yourself, help to free me. Free us, free yourself.
I els deixem ja amb l'actualitat esportiva i el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passin una molt bona vesprada. Adeu. Dance.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Arriba el futbol a Ràdio Vila-real. Avui, a partir de les 8 de la vesprada, Villarreal Espanyol. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Maderarbo, Canem, Canos Impresors, Calçais Josep, Centro Médico Impala, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Daswell Auto, De Fuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Hotel Sertecal, Jordi Mata Podología, Juanjo Chove, Kaki Moda Joven, Limpiezas Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Pizzería Luciola, Pizzería Francesca D'Angelo, Real Export, Serigrafías Libras, Supermercados Cas Domestic, Totes Cans y Vedat Castellón. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Fútbol.
La pilota roda.
Siri, ¿on puc escoltar qué le está pasando en el Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre a Radio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, ¿y els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, el mitjà regional, és esta, va Cheri, està sol un alt, i la passa, està sol un alt, del porter, Fornals, 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 gol, 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 gol,